La paciència té un límit. Voldria llançar-me al carrer si calgués amb armes. Potser per la sang que un moro des de la trinxera enemiga va fer vessar el meu pare. O per tants Julian Bell que ajudant-nos van assaonar la terra on tants i tants només pacten. Sol on els carnissers de Màlaga ens arrabassen el patrimoni que ben nostre és i tenen encara. Voldria escriure un llibre per dir-vos, potser, que no m'enganyo, que de carnet només en tinc i en tindré, sempre que pugui pagar-lo, declaro. De carnet, deia, només en tindré dels diners i voldria fer l'amor tant com pugui donar-me'n. M'excuso davant l'ànima catalana, perquè és l'únic que pot fer-me creure, per exemple, a la innocència dels Murray, engarjolats a Irlanda, o pot fer-me cridar pels empresonats sota el delicte culte de saber, que va valer més un bien liberal que la demagògia que canta una gola desafinada. Vull, i no sé pas si sabré fer-ho, llançar-me al carrer, si cal amb armes. Vull fer l'amor més que mai i ara no vull tenir un fill ni vull pas plantar un arbre. Aquest poema és de Marta Pissarrodona i és el que inicia aquest Triant de Llibres número 300.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de Llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amigues. Avui és 16 de juny, passen uns minutets de les 9 del vespre. Som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni i això és Tirant de Llibres. Avui el programa número 300. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit. Estem molt contents d'haver arribat al programa 300. Ha sigut una fita llarga, doncs en parlarem a l'editorial més extensament. Però vaja, dic que encara que el 300 ja el fem avui, i bé tanquem programa perquè és l'últim programa de la temporada, a més, coincidit, perquè no és que ho haguéssim buscat, ha coincidit, doncs el Facebook segueix obert, i per tant podeu anar intervenint o buscant coses allà o penjant-hi coses, com alguns ja fan.
Saludem com sempre la nostra tècnica, la Gemma Grau, que ens fa un control tècnic excel·lent, superb, immillorable.
I totes les altres corresponsalies que tenim.
I tota la nostra audiència, que setmana rere setmana sabem doncs, que és fidel a la seva cita setmanal amb la cultura i la literatura. Bé, doncs després d'aquest poema de Marta Pissarrodona, que hem començat el programa d'avui, la següent secció, la primera del programa d'avui, serà Lletres i Música, avui una secció doble. Avui en Joan ens parlarà d'Occitània.
Amb un grup que es diu Oc. S'entenen dues cançons d'aquest grup que es diu Oc. I a més aprofitarem aquest espai per veure el cava i les pastes, perquè ara que som el 300, home, s'ha de celebrar d'alguna manera.
Bé, doncs també sentirem unes versions en forma de jazz que es van fer del poema editat l'any 1906 a càrrec de Josep Carner, Els fruits saborosos, aquest llibre tan conegut de la poesia catalana amb la qual s'inicia el noucentisme. De fet, n'hem parlat diverses vegades aquí al Tirant de Llibres. Vam presentar el recull, Els fruits saborosos. La setmana anterior, te'n recordes, Joan, amb quin poema vam començar? Les cireres ingènues, precisament dels fruits saborosos.
Sí.
La setmana passada vam començar el programa amb una lectura, perquè a mi m'agrada molt aquest llibre de poesia. Doncs bé, hem trobat al YouTube diverses cançons que unes orquestres de jazz han musicat alguns poemes dels fruits saborosos, i ens ha semblat que podia ser una bona manera més lúdica una mica d'acabar la temporada, perquè si no sempre, si parlem de llibres, doncs, home, doncs estan molt bé els llibres, però també cal fer servir aquestes altres accions que tenim, com ara lletres i música. No seria tirant de llibres això si no tinguéssim els nostres cronistes excepcionals, des de Catalunya, la nostra benvolguda i companya Sílvia Romero, des de les Illes Balears i Pitiuses, la Sílvia Portell, des de la Franja de Ponent, l'incansable Octavi Serret,
el llibreter,
des de la Catalunya Nord amb la Joana Serra, i des del País Valencià amb l'Empar Morelló, les cinc cròniques que gairebé no fallen mai aquesta temporada. Si tenim temps, farem una mica de noticiari per acabar la temporada, el programa i la temporada, i en Joan té preparades, ja ho sabeu, que sempre que s'acaba la temporada ja li guardem un espai per la seva editorial, per cloure la temporada,
que està penjada al Facebook, també, que el trobareu allà,
I també en Joan acabarà el programa amb la frase. Som-hi, doncs.
Lletres i música.
Bé, avui a Lletres i música, la primera part la dedicarem a parlar d'Occitània. Suposo que tothom sap una mica què és Occitània, quin territori és, però caldrien donar algunes pistes, perquè últimament és molt d'actualitat per unes vagues de fang que s'han fet allà per reclamar que més atenció del govern francès envers la llengua occitana, la llengua d'oc, al contrari de la llengua d'oil, que és la francès, no? La llengua d'oc és la llengua occitana, o, diguem-ne, llengua dels trobadors i de molta altra gent. Occitània és un extens territori que ocuparia aproximadament la meitat de França, de l'estat francès actual, vull dir, Va des de la meitat cap al sud, I, per tant, és un territori molt gran. El que passa que, perquè sigui molt gran, no vol dir que tingui reconegut algun dret. Realment en té poc de reconeguts. És l'únic lloc on està reconeguda la llengua d'oc, l'occità, és a la Vall d'Aran, que és a Vall d'Aran és un territori que pertany a Catalunya actualment, però que la llengua que es parla allà, la llengua pròpia d'allà, és l'occità, amb una variant d'allà, l'aranès, també es diu, aranès, que és una variant d'aquesta llengua. També dic que últimament hi ha hagut una mena de promoció de la cultura occitana, hi ha hagut manifestacions, hi ha hagut moltes marxes. Per exemple, a Carcassona, ara fa un temps, es va fer una manifestació de 10.000 manifestants, que per allà és molta gent. Això va ser el 22 d'octubre del 2005. A Béziers, unes 18.000 persones. El 17 de març del 2007. I una altra vegada a Carcassona, el 24 d'octubre del 2009, amb més de 20.000 manifestants. Vull dir que el sentiment de pertinença a un territori concret està despertant-se. I a més, recordar també que a Occitània, a Carcassona concretament, hi ha altres llocs, a Tolosa de Llenguadoc, perquè també hem de dir els noms en forma occitana i no en forma francesa, doncs hi ha unes escoles que ensenyen ja en occità, que se'n diuen les Columbretes, i a la cita que en diuen, que és el castell de Carcassona, hi ha una escola d'aquest tipus, i ho sé perquè vaig veure'ls, que sortien d'aquesta escola, i em va fer molta il·lusió que allà doncs estiguessin recuperant una llengua difícil i que té un futur difícil si no s'hi posen més, diguem-ne, més combatius. Ara sentrem primer una primera cançó d'un grup que es diu Oc. Aquesta cançó es diu Aymeric. És una cançó, perquè veieu una mica, no és que sigui molt difícil d'entendre-la, perquè la llengua d'oc i el català s'assemblen, no són la mateixa llengua, evidentment, és diferent, però amb una mica d'esforç. És una cançó que parla sobre, diguem-ne, les desgràcies que porta a fer una guerra. Així, en resum, seria això. Sentim-la.
farà meu semblant. Oh, oh, oh. Cap de guerrer vei de pluetos d'am e guerrer faima torna en pejor en guerrer tropecion una borio.
A més, últimament, i dic que és actualitat perquè el conseller d'Aquitània, David Grosclaude, va fer una vaga de 8 dies per reclamar que l'estat francès creés una oficina pública de la llengua occitana. I no volia fer-ho. Al final, per això, com que no estan gaire acostumats allà amb el tema de les vagues, aquí potser, mira els 30 dies que va haver de fer el de les Illes, sort que al final ho han pagat ben car, no? Però aquí també no estaven acostumats amb aquest, diguem-ne, que gent representant escollits per la gent, doncs, càrrecs electes fessin això, i arran després de 8 dies van dir que li concedien aquesta llengua. Per tant, va ser una vaga, diguem-ne, amb l'objectiu complert, i per tant, nosaltres des d'aquí ens en molt alegrem de que Occitània, tot i els problemes que té, encara ara, de supervivència de la seva llengua, cultura i fins i tot la seva entitat política, doncs es vagi creant. Hi ha diferents partits polítics, però el que falta poder és més unió i més treball conjunt, perquè si no, realment serà difícil. Per acabar, sentirem l'última cançó d'aquest mateix grup, perquè ens ambienti una mica amb el temps i amb el lloc d'aquest territori tan bonic, que recomanem a tothom que el visiti i que vegi el tema dels càters i de passada viatgi per tot el territori d'Occitània.
Amor, no pots patir mire, se prope pensai que le pati me de amor. Hey, eu no posenes amor está. Hey, eu agatada pato doro. Hey,
continuem l'apartat de lletres i música, com comentàvem abans, parlant dels Fruits Saborosos. Els Fruits Saborosos, com dèiem, és un dels primers llibres de poesia noucentista. Recordeu que el noucentisme és un corrent que centra tota la seva activitat bàsicament en la poesia, però no és un corrent realista, sinó que és un corrent que el que fa és idealitzar la societat. Llavors, bé, bàsicament el que fa és fer aparèixer en els llibres de literatura, en els llibres de poesia, una societat refinada, educada, classicista... no classista, una mica també.
Civilitzada.
Civilitzada, exacte. Aquells mots clau que deia Eugeni d'Ors.
Irònica,
molta ironia. Doncs Els Fruits Saborosos és això. És un llibre de poesia típicament noucentista que el que fa, com diu el pròleg, l'Ester Centelles, diu el que fa són 18 poemes que constitueixen aquest llibre, diu que esdevenen una veritable escenificació i valoració de les diferents edats de la vida. O sigui, els personatges que surten amb aquests poemes, tots són dones, bàsicament. A més, els noms que tenen són noms com molt idealitzats. Pandara, Ixena, Aglae...
Aglae i les taronges, sí. Doncs resulta
que hi ha poemes que estan centrats en la infantesa, altres estan centrats en la bellesa amb B baixa, altres en la maduresa, i el primer poema que sentirem amb aquesta versió, que de fet ja us dic, la podeu trobar al YouTube tranquil·lament, perquè l'hem agafat d'allà, és una interpretació que fa Vicenç Martín Big Band, juntament amb Gemma Abrier, que és qui canta. I aquest poema es diu Com les maduixes, i com us diem, parla de la infantesa. Diu, hi ha uns poemes en els quals es pot dir que la infantesa és autènticament el centre de la meditació. Diu, per a Carner, l'autor del recull, la infantesa implica una joia, una felicitat incondicional, total, afecte de la innocència primigènia. Pandara és la protagonista, és aquesta nena protagonista d'aquest poema, diu que s'encanta davant d'una claror i va creixent tranquil·la i en admiració. Cull maduixes en un jardí idíl·lic, petit i tancat. Pandara simplement frueix d'aquest món i hi és feliç. Però com una premonició, malgrat la idealització d'aquest món descrit, se'ns suggereix també un altre vessant de la vida. Apareix també la seva àvia en aquest poema, que diu que li agrada molt que la seva neta li culli les maduixes i menjar-se aquestes maduixes. Doncs bé, sentim aquesta primera interpretació de les Com les maduixes amb aquest format jazz.
Menja maduixes l'àvia d'abans de Sant Joan. Per més pescoles vol collides d'un infant. Per això la neta més petita és Pandara. Sabeu la que s'encanta davant d'una claror, va creixent tranquil·la i en admiració. Que encara no diu paraules ben ardides, que em barregen una música als sentits, collant les maduixes enrupides, pintant barres al capciro dels Maduixeres, i mira com belluga l'airet d'ombres lleugeres. I el Cossió de canta abans que el pensament. Plau la corretjola i aquell el vell fill creu que el cel s'acaba darrere del jardí. Amb la maduixera les maduixes del reseret un riu on ara la rujola treballa s'extasia. Sí,
Bé, doncs després d'aquest Com les maduixes, d'aquest poema en què la infantesa és la protagonista, hauríem de fer esment d'altres poemes en què la bellesa és la protagonista, la bellesa en ve baixa, estic dient. Hi ha sis poemes en els quals els protagonistes són els vells, la bellesa, com per exemple Les figues matinals, La poma escollida, Les gracioses ametlles, Els codonys tardorals. Llavors, l'altre poema que hem escollit per sentir-ne un trosset d'aquesta versió jazzística que hem trobat al YouTube és La poma escollida. L'Amon, en consolar la seva muller, Alidée, que plora desconsoladament perquè s'ha fet vella i les coses ja no són com abans, li diu que cal acceptar el seu estat, perquè malgrat les penalitats que comporta, té també els seus aspectes positius. Doncs bé, sentim aquesta versió jazzística de La poma escollida.
La crònica.
Comencem la primera de les cròniques d'aquest programa especial 300, amb la crònica des de Catalunya, des de Barcelona, amb Sílvia Romero. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. I abans d'iniciar la corresponsalia, la meva més sincera enhorabona al programa Tirant de llibres, del qual jo tot just en formo part des de fa uns anys, però acomplir avui el número 300 de programa no és pas una tasca fàcil de dur a terme. I estic convençuda que això ha estat gràcies a la feina i dedicació de tot l'equip que l'integra, ja siguin les persones que ara el tiren endavant com les persones que en un o altre moment han col·laborat en els seus continguts. I, evidentment, una felicitació especial als conductors que setmana rere setmana obren les portes de l'emissora, s'instal·len a la taula davant el micro i amb l'ajuda d'un equip tècnic de primera emeten el programa. Sincerament, felicitats per haver arribat al número 300. Dit això, comencem avui amb una conferència, si us sembla bé, és una xerrada que té lloc a Barcelona i que s'emmarca dins el cicle El meu clàssic, que està organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes en col·laboració amb l'Arts Santa Mònica. Tindrà lloc dijous 18 de juny a 8:15 del vespre al claustre, precisament, de l'Arts Santa Mònica i l'entrada és lliure i gratuïta. En aquesta xerrada podrem escoltar l'escriptor Lluís Anton Baulenes parlant-nos de, i ara cito el títol, El capote més màgic, l'arpa d'herba. Com podeu deduir, doncs, es tracta d'una conferència arran de la novel·la L'arpa d'herba de Truman Capote. Sembla ser que aquesta obra va impressionar el Baulenes des del mateix moment de la seva lectura i ell en destaca dues singularitats. Per una banda, el fet de demostrar que es pot fer literatura realista que, de sobte, es capgira sense vergonya cap al realisme màgic i que, alhora, no trenca la unitat narrativa. I, per altra banda, l'altra singularitat que en destaca és també la demostració que una novel·la relativament curta, centrada en una ambientació molt local, com és el sud dels Estats Units, pot arribar a ser universal gràcies a la humanitat dels seus personatges i de la història en si. Bé, per més informació sobre aquest tema, podeu entrar a la web www.lletrescatalanes.cat. Tot seguit avancem ara cap a dissabte 20 de juny a les 8 del vespre i ens situem a Igualada, a la comarca de l'Anoia. En aquesta població, el passat mes d'abril i fins al desembre d'aquest 2015, van iniciar el cicle de música i paraules de Pell Sensible. En un espai entranyable i màgic per la llum, per la pedra, pels arcs i pel silenci, com és Cal Granotes, els organitzadors proposen que ens endinsem en aquesta atmosfera d'una antiga adoberia amb una combinació de música i poesia. I per aquesta sessió de dissabte 20 de juny compten amb la veu d'Arià Paco i la guitarra de David Martínez. I sota el títol Les ferides de Miguel Hernández recitaran i musicaran poemes d'aquest autor. Per més informació podeu entrar a la web de l'Ajuntament d'Igualada, que és www.igualada.cat. I canviant totalment de registre, ara anem a Olot, a la comarca de la Garrotxa, on els dies 19, 20 i 21 de juny té lloc el 24è Festival Internacional de la Cornamusa, que està dedicat, òbviament, a la difusió i promoció de la cornamusa o sac de gemecs. Els organitzadors han aconseguit agrupar artistes del nostre territori i experts internacionals, de manera que al llarg de 3 dies podrem gaudir d'actuacions musicals en diferents espais d'Olot. També es lliurarà el Premi Ratafia Roset, que guardona peces originals i inèdites d'aquells músics que s'hi vulguin presentar. Com he dit, es tracta d'un festival, per tant hi ha diversos horaris, activitats, perquè també hi ha tallers, per exemple, hi ha diverses localitzacions. Per tot plegat us adreço a la web del mateix festival, que és www.cornamusam.org. I ho deixo aquí per avui i per aquest curs. Ens trobem de nou passat l'estiu. Qui el gaudiu i quan sigui el moment, molt bones vacances.
Molt bé, Sílvia.
Seguim la nostra línia, el telèfon, la benvolguda companya de les Illes Balears i Pitiüses, Sílvia Portell, que ens explicarà les notícies de les illes.
Bon vespre des de Palma. Vull aprofitar aquest 300 programa i darrer de la temporada per parlar-vos d'un fet històric d'ara fa 300 anys. Contràriament al que molta gent es pensa, l'últim episodi de la Guerra de Successió no va ser el de la caiguda de Barcelona, sinó la presa borbònica de Mallorca. Aquesta presa Tortosa va tenir lloc el 2 de juliol de 1715, quan l'illa de Mallorca va capitular davant l'arribada d'una flota borbònica 10 mesos després de la caiguda de Barcelona en poder de Felip V d'Espanya. A continuació va ser ocupada Eivissa, però no l'illa de Menorca, ja que segons l'estipulat en el Tractat d'Utrecht va passar la sobirania de la Gran Bretanya, sota la qual romandria gairebé sense interrupció fins l'any 1802. Com us deia, una vegada produïda la caiguda de Barcelona al setembre de 1714, l'últim reducte austriacista era el Regne de Mallorca, que des del 1706, com la resta dels estats de la Corona d'Aragó, s'havia alineat amb l'arxiduc Carles, qui a la fi del 1711 havia estat proclamat emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. Durant els mesos següents, Mallorca i Eivissa van estar governades pel virrei nomenat per Carles VI, el marquès de Rubí, que comptava amb el suport de forces imperials i amb la presència d'alguns catalans que s'havien refugiat allí a causa de la derrota dels austriacistes del Principat de Catalunya. Segons va informar el general britànic comte de Peterborough, els mallorquins van demanar la protecció del rei de la Gran Bretanya, dient que no podien assumir de cap manera sofrir l'esclavitud dels espanyols i considerar-se sempre com a súbdits de l'emperador. Per la seva banda, l'enviat britànic Matthew Prior va comunicar al govern francès que era una rondalla sense cap fonament, que Jordi I hagués ofert als mallorquins lliurar-se a Anglaterra o que els acolliria en cas que decidissin lliurar-se. El maig de 1715, quan ja semblava imminent l'ocupació borbònica de l'illa, un emissari de l'emperador Carles VI, Joan Amor de Sòria, va intentar negociar a París les condicions de la rendició que inclourien el manteniment de les llibertats del regne i tota la corona d'Aragó, però les converses no van produir cap resultat. Beneficiant-se de la passivitat dels britànics, ara amb els Whigs al govern, els exèrcits francès i espanyol van ocupar l'illa, que va capitular el 2 de juliol. L'11 de juliol, el virrei Rubí lliurava les claus de Palma al general francès Claude d'Espelt, després de més de 30 dies de resistència a l'avanç de les tropes borbòniques. Doncs bé, per commemorar el tal efemèride, la Comissió del Tricentenari del 1715 ha organitzat per aquest any infinitat d'actes arreu de les illes. Avui us vull destacar els més imminents. Demà dimecres, dia 17, a les 8 del vespre, es projecta el documental La Resistència, al Club Pollença de la Vila de Pollença, a càrrec del seu autor Pere Sánchez i Cristòfol Soler, ambdós de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. Posteriorment, Cristòfol Soler parlarà de l'abolició de les institucions de l'antic Regne de Mallorca, el subjecte del dret públic a província de Castella. I dissabte 20 de juny, a 5:45 de la tarda, al Saló Parroquial de Calonja, presentació del llibre La darrera canonada, de Pere Morell. I a les 8 del mateix dissabte s'inaugura el monument escultura de Jaume Mir, als qui el juny de 1715 a Calonja defensaren els drets i les llibertats del Regne de Mallorca. Serà a la plaça de Sant Miquel de la mateixa població, Calonja. Podeu trobar més informació de tots els actes que organitza la Comissió del Tricentenari 1715-2015 a www.1715tricentenari2015.cat. Doncs això ha estat tot per avui i per aquesta temporada. Ens tornem a sentir a partir del setembre. Que passeu molt bon estiu, salut i llibres.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Sílvia Portell, per la teva interessant, diguem-ne, explicació històrica també, en aquest cas, molt, molt atractiva per la gent que ens sent. I seguim, eh?
Sí, tenim la tercera crònica d'avui, des de la Franja de Ponent, des del Matarranya, amb l'Octavi Serret. Bon vespre, Octavi.
Molt bona nit, des de la llibreria Serret, del Matarranya, de la Franja. Aquest últim programa que tenim de la temporada voldria avançar un poquetet el que seria, diguem-ne, el més interessant d'aquest estiu. Teniu en compte que el mes de juliol tenim intenció de presentar a juliol, a principis d'agost, un projecte que hem tirat endavant entre llibreria Serret, Servitur, Montmedieval. Ho farem a la seu de Montmedieval, a Barcelona. El projecte es diu Terra de Cruïlla i han fet un parell d'actuacions, com sabeu, per presentar el llibre del Pere Mauri, del pastor càtar. Van fer una actuació a Arnes Memorable de Terra de Cruïlla, que va ser càtars jueus. N'han fet una altra horta i ara farem, diguem-li, la presentació oficial del projecte en tot el que és el calendari d'actuacions que volem fer arreu dels territoris de parla catalana. I aprofitem Montmedieval, que realment és un dels de les parts implicades que ens donarà més presència a Barcelona en aquests moments. Això ho fem juliol-agost. Setembre passem a principis de setembre. Setembre serà la Setmana del Llibre en Català. Tindrem una presència de llibres de brencs. Durant tota aquella setmana tindrem actuacions de llibres de brencs. Tindrà un stand format per Viladric, Bassa, Serret i l'Institut Ramon Muntaner de Móra d'Ebre. Això seria l'exemple del resultat de la Fira del Llibre Venc de la setmana passada, de l'èxit que hem tingut i del repàs que farem de llibres que portarem a la selecció de llibres que farem per portar la setmana. Una de les novetats importants serà, a part de les activitats que realitzarem, que com sabeu cada estant prepara una sèrie d'activitats, tots puc enumerar les que tenim ja reservades, que seria el Riu en So, escenari d'espectacles, que oferim a l'escenari d'espectacles, seria la ruta de Miquel Esteve, la fi dels secrets, això seria pel Born, vull dir, pels voltants de la part vella de Barcelona, fotocol literari en portades i estant al llibre Brenc, això seria per a que pugueu participar i feu-vos la foto de llibres ebrencs, això es va fer l'any passat, va tindre prou èxit en tots els llibres i firmats en els autors. Una taula rodona que tenim intenció de fer per explicar el que és, diguem-li, la denominació ebrenc, en lo Miquel Àngel Pradilla i segurament pues, en una de les taules que va tindre èxit a la Fira Llibre Ebrenc, que és en Andreu Carranza i el Francesc Serès. Presentarem el llibre de l'Andreu Carranza, el Premi Josep Pla i, si no passa res, farem l'actuació del Gitano Blanc, que com sabeu l'Andreu Carranza és un dels membres del grup. I, sobretot, una de les coses més novedoses que farem i que podem fer, que nosaltres sí que podem fer, és convocarem a tots els autors ebrencs que viuen a Barcelona i fora de Barcelona. Per què? Pues perquè aquella setmana estan convidats a passar per l'estand de llibres ebrencs perquè els clients, els lectors, els fans, diguem-ne, d'aquests personatges puguen tindre el llibre firmat. Tots farem, lògicament, un llistat en les hores, diguem-li, si ho ficarem a les xarxes socials, Facebook, Twitter, a tot arreu, per a que tingueu clar quin dia i a quina hora o en quin moment estaran, diguem-li, els autors per poder trobar-los i conèixer-los i firmar llibres a l'estand de llibres ebrencs. O sigui que tot això és el que passarà, diguem-li, aquella setmana de llibres ebrencs. Més endavant, meitat setembre, principis d'octubre, com a molt finals d'octubre, tinc intenció de presentar els Premis de Literatura Rural. Sí que és cert que la presentació de Terra de Cruïlla sí que inclourem també, vull dir, explicarem com seran enguany els Premis de Literatura Rural, que són bianuals i que toquen al 2016. La intenció de presentar el setembre-octubre és per fer el mateix que el 2013, presentar-lo a Barcelona, presentar-lo a Saragossa i tinc intenció de presentar-lo a València. La novetat d'enguany és que realment hi ha un premi no solament per adults, sinó juvenils infantils. No solament seria, lògicament, de relat curt o microrelat, sinó que estem parlant de dibuixos, estem parlant de donar creativitat, diguem-li, als més joves, per a que ens expliquin com és o com viuen ells o com veuen el seu món rural arreu, no té per què ser aquí. O sigui, estem parlant de que la meva àrea de confluència, l'àrea de confluència de Llibreria Serret, és Terra de Cruïlla, i Terra de Cruïlla, com sabeu, estic a la frontera, i és Terra de Cruïlla, entre Catalunya, Aragó i València. Aquesta és la idea. A partir d'ahir, les bases les tindreu a principis de gener. A principis de gener, els adults ja tots podreu apuntar, i el que és el certamen, diguem-li, infantil i juvenil, això anirà per un altre format, i anirà a parar a Catalunya, perquè això seria a nivell de tot Catalunya, a les biblioteques, propostes que s'aniran fent a les biblioteques, i centres educatius, i AMPES, i a l'Aragó tenim un format prou interessant que seria per mig d'una plataforma en defensa del Matarranya, que ells mateixos ja tenen dos concursos que es dediquen, diguem-li, a preservar els rius i el nostre medi ambient, que a partir d'ahir ja podem fer que puguem participar per a que siguin premis de literatura rural. A València estem per obrir un certamen que seria també dedicat als premis de literatura rural, però a nivell fantàstic, o sigui que estem parlant de literatura fantàstica i rural. Volem a veure com encaixem tot perquè això pugui així ja a partir de l'any que ve. Ara, sobretot, els adults, tant per un conjunt, o sigui, premiarem el conjunt de relats curts, novel·la i assaig. me pensaré també si llancem un de poesia, que l'any passat també vam fer poesia rural, això ho veurem, però de moment per al mes de gener del 2016 ja sí que segurament per al 30 de gener estarà ja vigent, diguem-li, este concurs. Pues jo crec que de moment, bueno, sí que és veritat que hi ha més coses, ahir passat al mes de setembre, puc aprofitar per parlar d'algo que val la pena que ho tingueu en compte, que seria el mes d'agost, i tornem una altra vegada en Sant Jordi en negre, esta vegada serà el 22 d'agost. 22 d'agost, teniu en compte que al Matarranya, davant de la llibreria Serret, muntem un Sant Jordi en negre. Què vol dir això? Vol dir taules al carrer, l'Ajuntament me tanca el carrer, l'any passat vam tindre 20 autors, enguany, 20 autors de primera línia firmant llibres al carrer, en les seues editorials corresponents, enguany tindrem, possiblement, hi haguen 30-33 autors a fora del carrer en un Sant Jordi negre memorable, 22 d'agost pel matí, això ho fem pel matí. Per la tarda, després del dinar, sí que farem unes conferències per parlar, diguem-li, de la novel·la negra i de personatges que ja sabreu, i que tot això ho podeu trobar lògicament al Serret Llibres i al Serret Blog i al Facebook i al Twitter, sempre en tant Llibreria Serret com Serret Llibres. Bé, dir-vos que el que serà la última quinzena d'agost serà memorable, perquè tindrem a Rosa Regàs, tindrem Martín Casariego, tindrem a Antoni Pla de Vall, tindrem a Anton Castro, tindrem tota una sèrie de gent important, tindrem a Pablo Tors, a Martín Casariego, Jorge Wagensberg, lo tindré el dia, avançarem un pèl, 25 de juliol. 25 de juliol, Jorge Wagensberg, a més una programació que farem segurament també en Manuel Forcano, o Manuel Forcano, millor dit, i que això ho sabreu també per mig de web. O sigui que tenim un estiu prou actiu aquí al Matarranya, i no solament Matarranya, sinó a Terra de Cruïlla, que igual estem parlant de Terra Alta, com Baixebre, com Ribera d'Ebre, com Morella, com veurem, d'acord? Pues molt bé, pues, que tingueu un bon estiu, que ho disfruteu, i ja sabeu, si voleu vindre al Matarranya, aquí em trobareu i disfrutareu de la bona literatura, segur. D'acord? Que vagi bé.
Molt bé, Octavi, el mateix et diem a tu. Bon estiu i fins aviat.
I ja tenim el telèfon la nostra membre de companya de Catalunya Nord, Joana Serra, que ens explica activitats i notícies interessants des del Nord.
Bona nit a tothom des de Perpinyà per a aquesta última crònica. Primer de tot, felicitar-vos per aquests 50 números de la temporada i també per aquests 300 tirants de llibres que ja heu fet, i que en siguin molts més. M'ha semblat que estaria bé, doncs, parlar de festes majors per celebrar aquest últim número, en particular de la festa major més important dels Països Catalans, ja que és Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans, però resulta que Sant Joan també és la festa major d'estiu de la ciutat de Perpinyà. Llavors, repassarem una mica els actes que podríeu veure o gaudir aquest cap de setmana a la capital rossellonesa. De fet, alguns dels actes ja han començat, perquè es fan les dues últimes setmanes de juny fins a arribar al dia de Sant Joan, però destacarem els actes més importants, que tots són sempre relacionats amb la cultura catalana, per aquest cap de setmana. Destacarem el divendres 19 de juny a les 9 del vespre a la plaça República de Perpinyà. Hi ha la nit d'havaneres, com cada any es reuneixen totes les colles d'havaneres de Catalunya Nord per fer una gran nit, després acompanyada evidentment de cremat. També cada any hi ha la particularitat que hi ha una escola que acompanya i que canta una de les cançons o dues d'aquesta nit d'havaneres. Enguany serà la primària de l'escola Arrels, i doncs els podeu veure a les 9 del vespre a la plaça de la República de Perpinyà. El dissabte 20 a la tarda, com sembla, també una gran ballada de sardanes, la passejada Maioles de Perpinyà, amb les tres cobles principals de la ciutat. Això el dissabte a la tarda. El diumenge 21 de juny hi ha una trobada castellera, també amb totes les colles de Catalunya Nord. Això serà a les 5 de la tarda a la plaça de la Catedral de Perpinyà. També és una de les dates importants per a un casteller a la ciutat de Perpinyà. Això s'ajunta amb la Festa de la Música, perquè, per qui no ho sabeu, la Festa de la Música aquí es celebra el 21 de juny, i és una festa extremadament popular arreu de l'estat francès i amb una molt gran afluència a la ciutat de Perpinyà. És una festa que se fa a tots els pobles, fins i tot petits, però és veritat que a Perpinyà hi trobareu tot de places, amb diversos concerts i fins i tot grups que s'instal·len pels carrers per celebrar aquesta festa de música que té molta afluència i que ja és molt, molt agradable. Doncs això s'ajunta amb els actes de Festa Major de Perpinyà, que acabaran evidentment el dia 23 de juny, i m'ha semblat bonic destacar-ho, tot i que és una festa ja coneguda per tothom, perquè el cap de setmana doncs, passat es va recollir la flama del Canigó, evidentment el Canigó, que va viatjar per tots els països catalans i doncs, que tornarà a venir cap aquí la nit de Sant Joan. S'acostuma a esperar arribar a, entre les 9 i les 10 del vespre al peu del Castellet, on també hi haurà una mena de piró musical amb també imatges al Castellet, i que és bonic de veure. Doncs aquests són els actes de Festa Major d'estiu de Perpinyà per Sant Joan i doncs de Festa Nacional dels Països Catalans. Esperem que us hagi agradat tenir aquestes informacions de Catalunya Nord durant tots aquests 50 números. Esperem que n'hi hagin molt més, i de nou encara felicitats i brindeu ben fort, que us sentim des d'aquí Perpinyà. Que vagi bé, molt bona nit a tothom.
Molt bé, moltes gràcies des de Perpinyà.
A Joana Serra.
Joana Serra, seguim.
Bé, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la connexió amb la corresponsal del País Valencià, Empar Morelló. Bona vesprada, Empar, com estàs?
Hola, molt bona vesprada, com esteu? Bona vesprada a totes i tots.
Doncs mira, aquí prenent una mica de cava.
Exactament, la teva salut.
Cava llibres, escolta, quina bona solució. I els lectors i les lectores que ens acompanyen, que s'acompanyen segur a través de les zones o d'internet o de consiga, no? Sí. Quina enveja me feu. Això jo hauria d'haver pujat des del sud, allà.
un brut rosé que s'estem bevent aquí.
Ah,
i unes pastes
bé,
aquí també.
Molt bé, sí senyor, i un poc de
acompanyant xocolata. De la Gemma aquí també, que ens ha acompanyat. Ja penjarem les fotos que hem fet.
Ah, sí, ja m'ensenyareu, clar que sí, ja penjareu les fotos i les anirem veient. Sí.
Escolta, Empar, coneixes un poema de les Tallers que es diu Arriba en temps?
Arriba en temps, escolta, que bonic, no?
Que sí, que parla del futur, del lloc que ha de venir, és com una mena de cant a l'esperança del futur, no? I acaba dient... ha de tornar el rei Jaume I. Des d'ell ens ve, fonamental, la llengua que ens fa germans i ens empenya la lluita.
Ostres, quin regal d'acomiadament de programa.
Doncs
número
mira.
300,
i a més a més,
les Tallers, un poema.
Home, ho dic perquè com que el País Valencià esteu d'estrenes ara.
Esteu esclatant ara, no?
Home, estem esclatant, estem tan contents. Mira,
tan
us
contents.
Dic un xicotet exemple, sí. perquè i si voleu parlem després de seguida de llibres, però mira, el discurs va ser en valencià. El nou alcalde sense corbata. El nou alcalde que entra a la porta de l'Ajuntament, arriba a l'Ajuntament
cada dia
en bicicleta,
sí.
I tots els policies quadrats allà.
I ha obert els balcons de bat a bat, ha obert tot l'Ajuntament, i els balcons aquí només s'entra per a les mascletades de falles, que només entren els poderosos, és que tenen allà algun amic, i la mateixa Rita Barberà i les falles per dir, senyor pirotècnic, pot començar la mascleta? Doncs estan oberts avui tot el dia, i vol, la idea és deixar-los oberts, i la gent del poble està pujant a veure la terrassa, les terrasses de l'Ajuntament. És fantàstic.
És que això no té preu, i suposo que vosaltres esteu, vull dir, contentíssims.
Vull dir, només que siga des del punt de vista formal, ja han canviat coses. Ja veurem després en el que fer de cada dia com van fent-ne, però estem molt contents, sí, en això estem molt contents.
Millor.
Que duri.
Que dure moltíssim.
Hi ha molta feina per fer encara amb això, eh? A veure si es pot veure TV3, a veure si es pot fer el Ràdio Televisió Valenciana, a veure si es pot fer, es poden refer els ponts que havien tallat aquests fills de puta. Paella.
Efectivament, a veure, això no es pot dir en antena, Joan.
Bueno, sí, però és igual, a vegades ja no pots dir una cosa o una altra cosa.
Ja no pots.
És una metàfora.
Tant que...
És una metàfora, això.
És una metàfora, diguem-ne que és una metàfora.
Una sinècdoca o una metonímia, el que sigui.
Molt atent a instants, sí. Molt bé. Doncs mireu, jo crec que per a fer aquest esclat tan bonic, necessitem un llibre també molt bonic. Jo ja no sé si obrir-lo com a lectures de l'estiu o què. Demà presentem a Cia València un llibre, us presenta demà un llibre d'una autora que a mi m'agrada molt perquè la seva obra anterior va estar premiada, jo n'he parlat moltes vegades. Doncs demà presenta un altre llibre a Cia, la llibreria 3 i 4, a les 7 de la vesprada, al cor de la ciutat. El llibre, que és de Raquel Ricard, l'autora de Qui estic parlant, el llibre es diu El temps de cada cosa. Me sembla un títol tan preciós, i perquè efectivament aquí a València ara amb aquestes noves expectatives que tenim, sembla que arribi un altre temps nou, com deia Francesc, no? Com deia l'Estellers, un temps per a fer les coses d'una altra manera. Justament, demà es presenta el llibre El temps de cada cosa. No sabem què hi haurà dins, perquè encara no s'ha presentat a cap lloc, a les llibreries i això, i demà just arriba i demà hi haurà allà. Sabeu que és Premi Lector de l'Odissea, no sé si ho sabeu, us ho dic jo, aquest títol, El temps de cada cosa, és Premi Lector de l'Odissea. La nostra companya Sílvia Romero va guanyar l'any passat aquest premi.
Sí.
Doncs aquesta vegada li ha tocat a Raquel, i demà li acompanyen el seu germà Pep Ricard, que és un excel·lent actor d'ací de la Terreta, per llegir-ne o verbalitzar breus fragments de la novel·la. També li acompanyen, com es diu, el Francesc Calafat, que és crític literari. En fi, jo crec que serà un acte xulo. Raquel ha publicat ja altres títols també, però la veritat és que a mi Les Reis de la Vida em va, diguem-ne, emocionar tantíssim que no he trobat després llibres que estiguen, que m'hagin seduït tantíssim. Així que tinc molta expectativa posada en aquest altre títol. I així us ho conte. Creia que era una bona cloenda per a tancar temporada. I no sé si voleu que us fem agenda o què, perquè en aquestes coses reivindicatives hi ha el fes lloc que feu, que es fan, val? El fes lloc que és el Festival d'Escola Valenciana que fa la gira. Doncs ha acabat, després de passar 14 concerts, 28 grups per tota la geografia i totes les comarques valencianes, i acaba finalment o dona pas al Fes Lloc, no? Que és l'avançada, el Fes Foc, diguem-ne, que s'ha fet en Alacant aquest cap de setmana, aprofitant les fogueres o l'entrada de les fogueres, i ara ja dona pas al Fes Lloc, que és qui obri el festival d'estiu de música en valencià, que serà 9, 10 i 11 de juliol a Benlloc. O sigui que també tenim ahir actuacions musicals i altres activitats paral·leles organitzades al voltant d'això.
Perfecte. Volia dir una cosa, allò que ells abans podien hauria d'haver dit, però realment recordo que el president de la Diputació de València va dir aquest mateix qualificatiu el que ara és el president del Consell de País Valencià.
El Parlament, vols dir?
Parlament, sí. Vull dir que li va dir el mateix. Jo no vol dir que m'hagi de posar al seu nivell, però això em sap greu haver-ho dit.
No, però
és que ells també ho diuen,
A veure, que estem en línia de pensament d'efectivament d'indignació de la desfeta que han fet, això està claríssim, no? I clar, de vegades ens escapen aquestes o aquestes exabruptes, perquè és de la mateixa indignació que se'ns apodera.
Són molts anys.
Exacte, efectivament.
Ampar, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon estiu.
Ens veurem
al dinar,
recordeu el dinar. Els tècnics que us ajuden, els conductors, a totes les corresponsalies. Bon estiu, molt bones lectures i ens retrobem aviat.
A reveure.
Sí, d'aquí pocs dies.
Una abraçada.
Vinga, una abraçada. Adéu,
una abraçada ben forta.
L'editorial.
Bé, l'editorial és el balanç de la temporada 2014-2015 d'una forma evidentment abreujada. Amb aquest programa que fem avui haurem arribat, com ja hem dit abans, a la fita màgica de 300 programes. És una fita important, una fita, diguem-ne, que és difícil de fer-ho, eh? Són més de 10 anys de fer el programa setmana rere setmana. I de feina continuada i ininterrompuda, eh? Que això també s'ha de tenir en compte. Des de l'emissora Punxer Ràdio de Sant Celoni. I creiem que s'ha fet una bona feina portada a terme per tot un grup compacte i unit que ens ha dut fins aquí. Des d'aquest editorial volem reivindicar aquesta aposta i posar-la en valor, ja que es tracta d'un treball voluntari fet a partir del rigor, de la il·lusió i de les ganes pròpies nostres de passar-nos-ho bé, tenint en compte que es fa tot a través del voluntariat. Per això és obligatori agrair a totes aquelles persones que han passat pel programa, i especialment les que encara hi són, perquè sense el seu concurs desinteressat, Tirant de Llibres no existiria. Com que no volem córrer el risc de deixar-nos alguna persona col·laboradora, no ho personalitzarem i donarem noms, en canvi sí que donem les gràcies a tothom qui ha participat i ens ha permès tenir el privilegi de formar part d'aquesta experiència que ens ha fet més complets com a persona i ens ha ensenyat que si ens comparteixen objectius, el grup, el col·lectiu és el més important. També hauríem d'agrair al públic que ens ha anat sentint setmana rere setmana, com diu el Francesc, i que ens ha donat suport directament o des del correu o concretament des del Facebook, on tenia a prop de 150 persones que ens han dit que els agrada el programa, cosa que és molt important i engrescadora per nosaltres. Cal tenir ben present que Tirant de Llibres el fem per a aquestes persones, per la gent que ens sent. Ara encarem una nova etapa i de cara a la propera temporada necessitem més persones que facin de conductors del programa des de l'emissora. És millor que hi hagi més veus noves, més diversitat i més comoditat a l'hora de portar a terme les tasques de conducció del programa, tot partint de la premissa que ningú és imprescindible, però tothom és necessari. Si algú que visqui pel Baix Montseny i que tingui lliures les tardes dels dimarts de 6 a 2 quarts de 8 del vespre li interessa, pot fer un correu a jrubiral@xtec.cat, una X, una T, una E i una C, .cat, o pot trucar directament al telèfon de l'emissora, al 93 864 1221, tot donant les seves dades i ja ens posarem en contacte. Esperem retrobar-nos a finals de setembre, després del 28 del 27S, és clar. Una abraçada amical a tothom. Bé, i la frase final d'aquest programa 300 diu el següent. És una frase de Jerome K. Jerome, un escriptor anglès que va viure entre 1859 i 1927. Diu el següent, una cosa molt interessant. Diu, el treball és molt interessant, m'encisa. Fins i tot, pensant en el treball, puc passar ajagut llargues i llargues estones. Per tant, amb aquest frase de K. Jerome, donem per acabat el programa 300, donem per acabar la temporada i esperem que al setembre, el 29 de setembre, després del 27S, ens trobem una altra vegada a Tirant de Llibres.
A reveure. Bon estiu.
Bon estiu i bons llibres.
Fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio.